Les hommes y volvent en bas.
Que hi hagi artistes impermeables a l'etiquetatge s'explica sovint en termes de complexitat. Una obra complexa, però, no és sinònim de fosca, perquè la senzillesa normalment és la millor forma d'ambició intel·lectual. L'obra d'en Jaume Sisa és en realitat una Weltanschauung, una cosmovisió que al llarg de 50 anys ha sabut plasmar-se en cançons, poemes, proses, aforismes, espectacles i màscares, la veu de moltes veus que, posades en conjunt, configuren una de les trajectòries més riques de la música en català. Avui a Ciutat Maragda volem celebrar amb Jaume Sisa l'esplèndida edició que ha fet Anagrama dels Llibres Galàctics, dos volums que recullen més de mig segle de creació. En parlarem amb l'artista, també amb el periodista musical Donat Puig i, com sempre, amb l'Anna Balluona i el Borja Bagunyà. I amb en Joan Lluís Lluís continuarem explorant les biblioteques de ficció, en aquest cas amb Jorge Luis Borges. Avui, des de les estrelles, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
El comptador d'estrelles volta pels carrers. Coneix el nom dels més terribles déus nocturns.
I obrim, per tant, saludant en Jaume Sisa. Què tal, benvingut?
Hola, què tal? Molt bé.
Encantat de tenir-te al programa. Anna Vallbona, ben tornada.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà, com estàs?
Hola, com va?
Tornem-hi tots. I ara ja és setembre oficialment, per a tots. I celebrant avui aquest doble volum dels Llibres Galàctics, publicat per Anagrama. En realitat, doble volum, però són 7 llibres, hauríem de dir-ho, curats per Ignasi Duarte, que és una mena de suma, no?, textual de tota la teva producció.
Doncs sí, podria dir que és una mena d'obra completa o una aproximació, perquè hi ha material molt divers de totes classes i bàsicament són les cançons, que és el que jo en primera instància tenia pensat de publicar, però després la cosa es va anar complicant i van sortir més papers i més carpetes i més calaixos i armaris i llocs on hi havia això, coses escrites. I al final, doncs, és això. Han quedat 7 llibres, cada llibre, diguéssim, toca un gènere, i compilats amb dos volums.
Sí, no, aquí ja hem de parlar i hem d'explicar, per qui no ho hagi vist, que són efectivament dos volums d'un gruix notable, on hi ha poemes, on hi ha cançons, on hi ha aforismes, on hi ha proses, on hi ha... Vaja, l'obra d'un grafòmen, jo diria. Has escrit molt, oi?
No, què va, jo no sóc escriptor. Tot això és casual o mig accidental, perquè... O sigui, jo no m'he posat mai a escriure, el que passa és que amb els anys... Aquí hi ha coses escrites de fa 50 anys.
Sí, des de l'any 66, no?
Per això que... O sigui, no, el que passa és que he anat guardant tot el que escrivia. Fos una carta, fos un article, fos una reflexió, fos, bueno, per descomptat, els poemes i els textos de les cançons i tot això. Jo ho he anat guardant. I gràcies a això ara he pogut recopilar-ho tot. Però no és que jo m'hagi dedicat a escriure, no. Jo m'he dedicat a fer cançons i a cantar-les.
Que no és poc. En tot cas, el gruix dels llibres, evidentment, és musical i també la primera intenció, no?, de compilació són les cançons d'aquests més de 50 anys que comencen més o menys aquí.
Amb un tros de carbó.
Deia més o menys aquí, perquè hem de dir que hi ha també cançons primeríssimes mai abans publicades, no? Que fins i tot jo diria que són prèvies a aquest home dibuixat.
Sí, hi ha un apartat dintre del llibre molt curiós, que són les primeríssimes cançons, que són cançons de la primera joventut i adolescència, escrites als 16, 17, 18 anys, i que són cançons que jo no les he gravat mai, ni les he cantat, ni res. Són cançons que aquestes, pues, això, el que et deia, havien quedat en un calaix allà perdudes, i a mi m'ha fet gràcia posar-les, publicar-les, no? Perquè, no sé, trobo que és un document, un testimoni simpàtic.
Borja, com has entrat tu i Anna, vaja, amb aquesta literatura musical plena de pòstits, també, en el vostre cas?
Home, fenomenalment, de retorn de vacances ha estat ideal. No, estava pensant, ara que comentava el Jaume, això d'anar apareixent coses, no? Que sempre que et mires o llegeixes unes obres completes, sempre hi ha aquest efecte de remuntatge, no? De dir, més o menys nosaltres doncs, anem fent coses a cada moment, però quan t'has de veure tot sencer, molt entre cometes això de sencer, no? És a dir, ostres, des de la primeríssima cançó fins ara el 2018 o 2019, clar, l'efecte és primer imponent, però després jo et volia preguntar, Jaume, quin efecte et fa tu allò de passar per aquest procés, no? De dir, ara em miraré tot sencer, m'ordeno, agafo materials de tota mena i monto una mena d'autorretrat, no? Que és un autorretrat possible, però és un autorretrat molt complet i que ha de ser almenys molt, molt estimulant de fer, imagino.
Sí, sí, tu ho has dit. Aviam, aquests llibres s'haguessin pogut titular Autorretrat, perquè d'alguna manera, doncs, clar, és un repàs per tota la meva trajectòria, tota la meva vida, i també explica indirectament una cosa similar a una biografia, no?, perquè hi ha això, hi ha coses escrites al llarg dels anys i en diferents èpoques, hi ha també una part en castellà important, i sí, és veritat, quan ho veus així en panoràmica, amb tota l'extensió de les pàgines, doncs te n'adones que sí, que no és una biografia, però s'hi pot assemblar.
Sí, perquè no és només allò un cançoner, amb tot entre cometes en el només, sinó que tot aquest afegitó, l'ordre en què es posa, les diverses més personalitats que van apareixent, materials de tota mena... Clar, una mica la sensació que jo tenia era la d'una nova construcció de cisa, no?, d'autor. És a dir, que n'has tingut diverses al llarg de tota la teva trajectòria i ara aquesta compilació fa l'efecte, a més, de com deia abans el David, d'una suma, però d'una suma, a més, que té tant d'obra com de pensament, com de metafísica, com de biografia. No ho sé, la meva sensació era precisament de primera lectura, Era de veure un retrat complexíssim, és a dir, tenia la sensació de dir, mira, aquí l'estic coneixent de veritat, però estic veient alguna cosa, no?, de la veritat d'en Jaume Cisa, i d'altra banda pensar, ostres, és una altra, o és una ficció més, no?, és a dir, és un... una construcció més, no? I això m'ha semblat, insisteixo, pel que no l'hagueu llegit, una de les coses més fascinants de tota la lectura, no? Aquest, mai saber si estàs allò en un moment de màxima honestedat, de màxima ficció, de les dues coses, o de adonar-te que aquesta distinció no té cap mena de sentit, no?
No, m'agrada molt el que dius, Perquè penso que hi toca. És ben bé això. És ficció, és real, és documental, té una base biogràfica, no la té, és... Jo sempre he jugat una mica això, no?, a l'escriure cançons, doncs sempre he pensat que és tan important l'experiència viscuda com l'experiència somiada, com l'experiència recordada, és tan important l'experiència material com l'experiència poètica, oi? I en aquest sentit, sí, és veritat. Aquí es toca una mica tots aquests apartats. A la introducció editorial que fa l'Ignasi Duarte, doncs ja ho explica. És una mica com si estiguéssim parlant de això, una vida cantada, una vida somiada, una vida pensada, una vida recordada, una vida reencarnada, no?
Mm-hmm. Clar, a mi m'ha interessat molt aquesta idea que també crec que la comenta l'Ignasi Duarte a l'inici, aquesta idea dels diferents personatges o les diferents màscares que van desfilant en el llibre, no? Perquè, en certa manera, lligant amb el que deia en Borja, jo crec que t'endús una mica la impressió que hi ha noms que aquí creixen o queden més realçats. El nom d'Armando Llamado, el d'Aventura Mestres, és a dir, que sabíem que existien, però que, en certa manera, aquí, el fixar-los com a autors de les lletres, l'un, l'Armando Llamado, de comentarista, l'altre, queden com molt més clars, no? I al mateix temps hi ha una part d'ensenyar totes aquestes màscares que encisa, que en pot ser un altre, no? S'ha anat posant. I de fet, dins els textos de diferent mena que hi ha en els dos volums, clar, hi ha una de les grans troballes, per molts motius, crec, és el Diari de San José, que és possible que segueixis jugant amb realitat i ficció, però aquí veiem un autor, un cantautor, Sisa, preguntant-se què em fa d'en Sisa i què em fa del Ricardo Solfa. I això, és a dir, aquesta part d'algú preguntant-se deixo una màscara, torno a l'altra, és molt interessant.
Sí, mira, això va ser un rampell que vaig tenir. L'any 90 vaig retirar una temporadeta a San José, és un poble d'Almeria, i em va donar, encara no sé ben bé per què, per escriure aquest petit diari. I llavors cada dia doncs, anava apuntant doncs, una mica des de les impressions del dia fins coses que jo tenia dintre, que tenia que veure amb la meva vida o amb els meus projectes professionals i artístics, els meus records, amb els meus desitjos i tal, no? I és veritat, és una peça que vam decidir incloure-la aquí perquè crec que té una entitat per si mateixa. És ben bé això que... Bueno, és això que acostumen, que fan els escriptors de veritat, que no és el meu cas. Però jo aquí vaig fer aquesta petita intrusió com si fos un aficionat, per altra banda, perquè ja et dic, no, va ser un moment puntual durant 20 o 30 dies només, no? Però sí, i això ho tenia amb un sobre allà, no m'ho havia tornat a mirar, me n'havia oblidat, i al començar a remenar papers doncs va sortir i llavors doncs, bueno, vam decidir publicar-ho.
A mi m'agrada molt, jo voldria enaltir la modèstia màxima en Jaume Sisa quan diu això és el que fan els escriptors, no? Parlant en tercera persona i parlant d'altra gent, perquè tot aquest joc precisament és inevitable pensar en el drama amb gentes de Pessoa i els heterònims, no? I la construcció de màscares i de jocs diversos que es van superposant, cadascun dels quals dotats d'una pròpia biografia, amb la qual cosa hi ha una construcció ficcional molt literària, en el fons.
Potser sí. Mira, has tocat, clar, Pessoa. Per mi és... Pessoa és, en fi... en fi, no diré Déu, però un apòstol. O un enviat. I sempre m'ha agradat molt, m'ha interessat molt, no?, la figura d'aquest escriptor portuguès allà treballant en una oficina de duanes i després per les tardes anant a la cerveseria brasileira a escriure, no?, I que escrivia des de diferents personatges que ell portava a dintre, no? Això sempre em va fascinar des del primer moment que el vaig descobrir a Pessoa, que va ser ja fa molts anys, i d'alguna manera m'hi vaig sentir identificat, perquè penso que l'escriptura també és una mica això, no? Sempre és parlar de tu, però dintre de tu hi ha moltes vides possibles, no? I els escriptors, com tots sabem i sabeu vosaltres, els escriptors tenen tendència a no dir la veritat. Tenen tendència a parlar, és dir, a no dir la veritat. Sí a dir les veritats, però no la veritat. I les veritats què? Són les veritats de totes les cares que pot tenir la realitat, que en té moltes, no? No és només la cosa biogràfica purament, no? O tanmateix amb la cosa biogràfica també vés a saber fins a quin punt, com deies tu, que és, si és ficció, si és mentida, si no, si és realment biogràfic o si és mig inventat. Doncs és la gràcia de la literatura és que no sabrem mai ben bé quins són els ingredients purs de cada cosa, no?
El poeta és un fingidor, no? Diu Pessoa.
Ah, exacte.
Efectivament. I m'agrada que Ricardo Solfa, que ara esmentava l'Anna, no? Ocupa, parlàvem a l'inici de 7 llibres, no? Entre els dos volums. Doncs bé, el llibre 5è dura només una pàgina i és Ricardo Solfa, intérprete polifacético, i ocupa la pàgina 155, m'imagino que per atzar.
Sí, és ben bé per atzar, eh? Sí, sí.
Parlant també de literatura.
Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova.
Antaviana. Antaviana.
L'Abel va enamorar-se d'aquella paraula tan seva i de moment se la va guardar com un secret.
Antaviana. Antaviana.
Tu te'n recordes la primera vegada que vas sentir Antaviana, Jaume?
Doncs sí, 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 em porta bons records. I com deies, parlant de literatura, fixa't. Jo vaig descobrir a Pere Calders gràcies a De Goll de Gom, el Bozzo i la Sisquella i el Miquel, quan em van proposar de fer la música d'un muntatge que estaven preparant sobre textos de Pere Calders. Jo Pere Calders em sonava vagament, però en la veritat no sabia ben bé qui era ni havia llegit res. I llavors em van passar un exemplar de tots els contes i em va enamorar, perquè era ben bé aquest món en el que jo també vivia, i intentava construir amb les meves cançons. Era aquest món sempre una mica màgic, una mica surrealista, una mica paradisíac, però una mica irreal, però al mateix temps tocant també elements de la vida quotidiana, no? Tota aquesta barreja. I, bueno, de seguida m'hi vaig trobar. I després, a més, vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Pere personalment i, en fi, un tio extraordinari.
Tu el reivindiques, de fet, com a galàctic, no? En un dels llistats que poses de galàctics catalans, em sembla que l'alcaldessa hi entra.
Sí, 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 home, amb tot el dret, i tant, i tant. Perquè toca tots aquests ingredients, no?, que té el punt de vista galàctic, no?, des de la ironia, però també la metafísica, la consciència, però també la innocència, i sobretot la mirada esfèrica, no?, és que és mirar no només el que tens davant, sinó també el que tens darrere, al costat, a sobre, a sota, a dreta, a esquerra. O sigui, tenir una visió àmplia de la realitat i de totes les capes de la realitat. I amb això el Pere Calders és un mestre, no? Perquè juga, doncs això, barreja, doncs, això, els elements quotidians amb els elements fantàstics d'una manera tan natural que dius, esclar, és que la vida és així, no?
Ah, no, jo anava a incidir justament amb el mateix abans que féssim aquest bisbe, que és aquesta idea de com entronquen dos universos que, de manera com molt natural, vull dir que els que ens ha agradat sempre Pere Calders, els que ens ha agradat sempre Encisa, és a dir, són línies que es comuniquen, no? I clar, això també em fa pensar si en l'època, per exemple, quan tu coneixes Pere Calders i ja després al llarg dels anys, quan coneixes altres galàctics que, com deia en Borja, identifiques, en Roger Mas, l'Albert Pla, bé, i molts d'altres que anomenes, si no hi ha una part de com balsàmica o tranquil·litzadora per tu i pel teu univers, de dir, ostres, n'estic trobant d'altres com jo i les meves intuïcions, sensacions en l'univers que m'interessa i que tinc al cap, veig que n'hi ha d'altres que també, senzillament.
Sí, sí, és clar, això, aviam, això és reconfortant, perquè te n'adones de que no estàs fent el camí tu sol, sinó que n'hi ha d'altres que també van per una, en fi, per un camí semblant, si no és el mateix, no? O sigui que sí, en aquest sentit és bo trobar-s'hi. Jo això ja ho vaig començar a veure de ben jove, des de que vaig fer el disc de Galeta Galàctica el 76, i vaig començar a barrinar sobre què era això de la visió galàctica, no? Que és, per altra banda, no és massa difícil d'explicar, o almenys de resumir. Es tracta de donar a entendre la percepció de la realitat des de qualsevol de les parts que l'integren, de manera que des de qualsevol dels sistemes que composen la galàxia pots arribar a entendre o a veure o a projectar la galàxia sencera.
Diu, no és fàcil d'explicar. Potser de país una mica més llarg, però anem fent, en tot cas. I efectivament hi ha tota una teoria filosòfica i vital darrere, no?, que t'ha acompanyat sempre, això sí.
Sí, simplement és això que deia. Es tracta d'obrir la mirada, obrir l'orella i obrir, sobretot, obrir el cervell, obrir la ment, no? Que és una cosa que els que vam viure tot el fenomen explosiu de la contracultura dels anys 60, doncs ja ho teníem com assumit, no? O és el que vam aprendre quan érem joves, no? Això de la percepció des del William Blake fins al Huxley, no? Les portes de la percepció, això mateix. Doncs això eren lectures canòniques d'aquesta època, i això, diguéssim, ja t'introduïa en aquesta situació, no?
Clar, i la primera idea galàctica, galàctica en el sentit de posar-li aquest adjectiu o de dir aquest univers jo li diré així, com ve? O exactament, és a dir, què t'empenya a dir-li galàctic com a tal, batejar-ho així?
No, això
perquè
que et deia...
Perquè ja és a mitjans dels 70, vull dir que, que és molt aviat.
Això que et deia, perquè és agafar la mida de les coses com una galàxia. És a dir, entre el sistema, que és, seria la part... El sistema seria com els protons i els electrons que, quan s'ajunten, conformen un àtom, no? Doncs, llavors, l'àtom seria la galàxia. I la galàxia està composada de petites parts, no? De micropartícules. Però, al seu torn, la galàxia interrelaciona també amb altres milions de galàxies que hi ha a l'univers. Aleshores, la mida entre el sistema, que és la mida mínima, i la mida màxima i absoluta, que és l'univers, l'univers total, la mida intermitja, raonable, aprehensible, seria la galàxia.
D'acord, doncs ja tindrem en compte i agafarem aquesta mida a partir d'ara.
Quintessenciada, aquesta galàxia, i voldria també remarcar-ho en aquestes cobertes meravelloses, el disseny del Víctor García Tur, que fa explotar encara més el rostre doble d'en Jaume Sisa en els dos llibres galàctics.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia. Primavera mort, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
Nit de Sant Joan, un altre dels èxits de la teva trajectòria, també amb De Goll de Gom, i un altre, i això també s'explica en els llibres i és molt interessant imaginar què podia haver sortit de la col·laboració que no va ser amb Jaime Gil de Viedma, no? Després que tu dius, llàstima que quan em va proposar aquella col·laboració ja més tard doncs estava malalt, però va ser efectivament qui et va traduir al castellà aquests textos. No?
Sí, sí, efectivament. Això va ser una iniciativa del Mercè, del Joan Mercè, que va fer la traducció del text de la funció de la nit de Sant Joan. I ell va ser el que em va proposar, va dir, escolta, per què no dius al Jaime que et faci l'adaptació al castellà de les lletres? Mm-hmm. I sí, sí, i llavors pues, ens vam posar en contacte i ens vam mirar, vam estar treballant i va ser... també m'agradava molt haver-lo conegut, el Gil de Viedma, un personatge també extraordinari.
I el cas de nit de Sant Joan també em va fer somriure llegir, jo crec que és la primera vegada, no sé si se n'ha fet mai cap altra, l'única reclamació salarial en vers, no? que he vist escrita quan que li dius a Goll de Gonzón. Això, a més, de manera molt, en fi, molt ben dita, no? I així amb octaves gairebé.
Sí, bueno, això és que, clar, jo allà em tocava lidiar amb l'Anna Rosa Sisquella, no? I estava, ella era la que portava els números de la companyia, i clar, jo defensava el meu sou, no? I ella em recanejava i deia que era jo el que recanejava, no? I llavors, tu imagina't, dos catalans parlant de peres. Doncs clar, llavors era tot una cosa, ens ho prenia molt en sèrio, però després rèiem. I la veritat és que era una cordial discussió feta amb carinyo.
I això s'agraeix molt a... Perquè això em sembla que a més està molt a prop d'una carta que també havies escrit als de la Celeste, de que un llibre que podia haver estat un cançoner o una presentació molt, molt pentinada d'una obra, també incorpores aquestes qüestions més quotidianes i més domèstiques que també t'ajuden una mica al que dèiem abans, no? A veure totes les cares del que ha significat doncs, passar-se 50 anys dedicant-se a la música en aquest país, no? I a la composició, que no és només doncs, escolta, tinc aquestes idees metafísiques o he fet aquestes cançons, també vol dir he de desplaçar-me a Igualada, no? A fer un concert i si no m'aviseu de que no hi ha cotxe, doncs em foteu un tren. O això, no? Aquestes negociacions. I de dir aquesta dimensió domèstica d'un personatge o de tants personatges que hem anat coneixent al llarg dels anys, a mi també és una de les potser curiositats i satisfaccions també d'haver llegit aquest llibre, no? De dir, ostres, és que en Cisa també feia tot això, no? És a dir...
Bueno, perquè jo sóc un, pues, no sé, un tio normal, com tothom, i al capdavall pues, a la gent li passen coses que són les que composen la vida quotidiana, no? I en aquest cas, pues, coses de la feina, exacte, sí, bueno, que no m'heu avisat a temps, o com hi anem, en cotxe i tal, bueno, però i el sol, quan el provem, el tècnic, no sé què, totes aquestes qüestions professionals, diguéssim, però també m'ha fet gràcia posar aquests documents, no?
No, també fan un retrat d'època, eh? És a dir, la domesticitat, que és el que després s'estendeix a oblidar quan algú fa les seves memòries, no? Ostres, recuperar-les, i crec que aquí hi ha hagut un paper fonamental de la teva capacitat de documentar, no? De realment guardar coses, perquè es preserva també aquesta immediatesa, no? Escolta, això va passar allà i es va formular en aquests termes.
No. Sí, sí, no, no, jo he volgut incorporar i m'he tingut que discutir amb l'editor, l'Ignasi Duarte, perquè algunes coses potser no creia convenient publicar-les, però jo deia, home, sí, perquè forma part de mi i de la meva vida, concretament aquest apartat, el llibre aquest, l'autoxoc és la vida, no? Home, forma part de mi i de les coses pues, normals, ordinàries, de la vida i tal, i els detalls, pues, trobo que també pot tenir gràcia o interès, no?, publicar-ho. Mm-hmm.
I a més crida molt l'atenció, almenys a mi m'ha passat que guardessis aquestes cartes. Per tant, les feies i en guardaves còpia.
Sí, perquè jo ho escrivia a màquina. Ah. Sí, sí, sí. Ho escrivia a màquina amb una Hispano Olivetti i llavors posava el paper carbó, el paper de ceba de còpia i em guardava les còpies en una carpeta.
Pel que pugui ser.
Sí, no sé, ho feia sense pensar que això pogués tenir algun interès, però mira, ho feia. I més endavant, quan ja no... Bueno, o alguna cosa que no la feia a màquina, llavors pues, feia una fotocòpia.
No, està comprovat que és interessant, perquè és cert que en fi, que això també... És una mica el que deia la del Borja, però que hi hagi aquesta part de, que tu deies, de vida ordinària. Però és que la vida en té, molt de coses en té moltes de coses ordinàries que està bé segurament que siguin i que les sapiguem qui són.
No, i tant. És que jo crec que la majoria de la vida es composa d'aquestes coses normals. I sí, això, diguem-li, ordinàries, però sense sentit despectiu. Simplement pues, les coses quotidianes, no? que ens passen, que li passen a tothom, no? I en aquest sentit jo crec que això, a més, és el que omple la major part de l'existència, eh? O sigui, l'altre són moments de festa, o d'exaltació, o sublims...
O de sexe, eh? El sexe, que també hi té una part important en els dos volums.
Sí, sí, el sexe, perquè, i esclar, però el sexe també, fixa't, és una part de la vida, o sigui, una part petita, a més, perquè ja ens agradaria poder estar tot el dia, però no podem, la naturalesa no dona per tant, no? La majoria del temps, jo crec que les persones, els humans, la majoria del temps està fet d'avorriment o de coses allò aparentment sense importància, no? Però que totes juntes potser filen un teixit que acaba donant també un cert sentit, el sentit que vulguis, però un cert contingut a el que és l'existència.
Som a Ciutat Maragda, avui parlant amb Jaume Cisa d'aquests llibres galàctics, i una de les persones que més el coneix i que més ha parlat amb ell, i el saludem en aquest punt, és en Donat Puig, el periodista musical. Com estàs?
Hola, què tal, David? Molt bé, gràcies.
Com anem? A tu per acompanyar-nos avui, deia un dels homes, segurament juntament amb Ventura Mestres, que més ha analitzat, no?, l'obra d'en Jaume Cisa, amb aquest llibre El comptador d'estrelles, que va néixer publicat a Empúries amb una sèrie de converses entre l'any 12 i l'any 14, més o menys. I bé, no sé si t'has pogut mirar i llegir aquests llibres galàctics que fan aquesta perspectiva d'una mica més de 50 anys, no?, de l'itinerari de l'artista.
Sí, sí, és un autèntic striptease, artístic i personal, fins i tot, oi? Sí.
I a més dibuixat, i jo crec que és una de les gràcies de veure-ho tot recopilat, no?, amb una coherència màxima, malgrat, en fi, la diversitat de materials, no?
Jo crec que això és un document que ajuda una mica a emmarcar definitivament el Cisa més enllà de l'obra coneguda fins ara, no? Més enllà de les cançons.
Tu dius en el comptador d'estrelles, l'obra de Cisa fa de mal enquadrar més enllà de l'etiqueta de cantautor, no? No ens quedarien etiquetes, és a dir, hauríem de... tu parles de folk singer, teatre musical, cantant melòdic, no?
Sí, sí, sí. sí, és una de les característiques del seu treball. Sí, és molt, molt difícil d'ubicar i això parla de la seva riquesa, precisament. Diguem-ne, és un valor molt interessant, jo trobo, en el seu cas.
Jaume, tens aquí el teu...
Sí, què tal, Donat? Com estàs?
Hola, com estàs? Bé, bé, anem fent. I tu?
Bueno,
tot bé?
Sí, home, aquí. Ara em dedico a ser entrevistat.
He
canviat d'ofici.
Com correspon.
Sí. Exacte, és un ofici maco, perquè et dona possibilitat de parlar amb molta gent i de fer converses. I està bé,
i vas
està
a
bé.
Puestos, eh?
Ah, exacte, sí. Anem a puestos.
Hi ha un altre apartat que també toca en el llibre i que surt tangencialment va sortint, que és la relació amb la ciutat, relació amb Barcelona, que en el llibre tu parles de relació amniòtica, no? I una ciutat que vas, en fi, hi has viscut pràcticament tota la vida, vas anar a Madrid també molts anys, vas tornar-hi, vas trobar una ciutat, segurament perquè vas marxar en els anys preolímpics, per tant una ciutat molt transformada, no? Ara t'hi trobes, diguem-ne, ara, tot i que fas, m'imagino, una vida molt diferent, però... Ja no són els anys de celeste, però la relació ara continua sent, com li deies al Donat fa alguns anys, continua sent aquesta relació amniòtica, aquesta ciutat que t'acull?
Doncs sí, una mica sí. Sí. Barcelona és com el meu úter matern, diguéssim. És com la prolongació de la meva mare i del meu pare, no? D'allà on vinc i allà on vaig néixer, allà on m'he criat i allà on he viscut doncs, la major part del temps de la meva vida, no? I sí, jo em sento com vivint dintre d'una càpsula que amb els anys es va difuminant una mica, perquè, com és natural, la ciutat va canviant i va adquirint una altra pell i uns altres perfils, no? Però vaja, és lo normal. Amb el Donat recordo que em sembla que Barcelona era un dels capítols del llibre de converses,
sí, sí.
No?
Sí, i vam dedicar tot un capítol, tant per la teva vinculació personal amb la ciutat com perquè certament la ciutat o paisatges de la ciutat surten a tota la teva obra. Bueno, i entre d'altres en el disc que vas dedicar íntegre a Barcelona, el que veu fer amb Miralda,
Sí, sí, efectivament, sí, un disc de l'any 82 que eren tot de cançons que parlaven de Barcelona. Vam recollir 14 o 15 cançons amb diferents idiomes, de diferents autors, i recordo que ens ho vam passar molt bé amb el Miralda, sí. Però no, per mi Barcelona, és clar, què t'haig de dir? Jo, pues sí, amniòtic, com dius, amniòtic o amniòtic?
Amniòtic, sí. Amniòtic. Com el líquid.
Que és com la placenta en la qual jo em moc, sí. Perquè això és com tot. Barcelona és una ciutat maca, bonica, tal, però també amb els seus efectes o els seus problemes i tal. Però és com totes les ciutats. O sigui, en realitat, si jo parlo de Barcelona, estic parlant de la ciutat que ens acull, la ciutat que tots portem d'alguna manera a dintre, no?
Homes i dones i nens del cap dret, correu, correu, que el temps pot no ser etern. Per entre núvols i molins de vent s'obren les portes d'aquest cabaret.
Un cabaret galàctic, que és el tema que obre la Galeta Galàctica, no? I que tu expliques en el llibre que és, vaja, que és una sublimació de Celeste, no? Per tant, Jaume i Donat, una Barcelona que en molts sentits ja no existeix, en fi, tot el Celeste i tota l'ona laietana, tota aquella moguda lligada, m'imagino que a una Barcelona que després fins i tot en algun documental se n'ha dit, no? Barcelona era una festa.
Sí, diuen que Barcelona era una festa. I jo ho vaig viure com una festa, realment, sí, aquells anys.
Ho era, Donat, o ho hem mitificat una mica?
No, jo crec que ho era. També perquè corresponia amb un moment d'obertura molt, molt determinat i va haver-hi una espurna d'esperit molt, molt potent que efectivament ja ha quedat absolutament diluïda, eh? Ara és una cosa per arqueòlegs, eh? Però sí, certament durant aquests anys 70, mitjans dels 70, sobretot hi havia una efervescència a la ciutat que la trobes en tots els àmbits, el de la música, entre els poetes, en fi. Hi havia com una autèntica movida, per entendre'ns, eh? Sí.
Clar, jo em pregunto segons com si per exemple, el tancament de Celeste en els volumassos d'ara apareixen diversos textos al voltant de Celeste a banda d'aquesta carta que dèiem de tocar-los una mica al crostó, però em pregunto si justament aquella Barcelona que estava en vies de desaparició i que tu també, Jaume Sisa, te'n dols en diferents moments, no? I dius que Barcelona et fa mal quan tornes, que ja ets a Madrid... Però no sé si en el fons també això t'empenya, és un dels elements que t'empeny a dir, doncs, adéu-siau i em reinvento a una altra banda i me'n vaig a Madrid. És a dir, si en aquell moment tens la impressió que no només tu necessites reinventar-te, sinó que aquella Barcelona es va cap a un altre camí i que aquell món que heu conegut i que heu viscut com una gran festa s'està acabant d'alguna manera o d'una manera molt precipitada.
Sí, és clar, estem parlant sobretot de la segona meitat de la dècada dels 70, on s'havia acabat la dictadura, Franco havia mort, i encara el sistema democràtic i les institucions no s'havien establert d'una manera clara i definida, no?, i consolidada. I era aquest buit de poder, segurament, el que percebíem com una possibilitat de vida més enllà d'una ciutat normal, no? Com una mena d'accés a un paradís somiat, no? I en aquest sentit és com jo ho vivia i com ho vivien molts, no? I per això, jo aquesta cançó, el Cabaret Galàctic, per mi el cabaret, el Celeste, era com l'arquetip, o el prototip d'un cabaret imaginari, que en aquest cas, a més, era real, perquè era un local real, oi? Però que et feia somiar, et feia volar la imaginació pensant que allò podria ser com la porta d'accés a una altra dimensió de viure més plena, més rica, més festiva, més brillant, més lúdica i més interessant, no? En definitiva. Una mica com això. Barcelona és el prototip de ciutat i el Celeste, en aquest cas, era la porta per on des de la ciutat entraves i et traspassaves a un altre món més ampli i més lluminós.
Hi ha un moment al llibre quart d'aquesta compilació on en Jaume Sisa diu: "No em considero un cantant de protesta ni social ni res d'això. No pretenc arreglar res cantant perquè no es pot arreglar res per aquest camí. Pretenc únicament fer cançons i cantar-les." I em preguntava, Donat, si això és una anomalia dins un cantautor, no?, que faci una declaració d'intencions i d'un estat d'aquesta dimensió.
Sí, esclar, és que estem molt acostumats, especialment a Catalunya, al cantautor de protesta, al cantautor social, tant als anys 60 com fins i tot ara, eh? N'hi ha de cantautors de protesta i que tenen el seu públic i tal. Que passa que el Sisa, juntament amb algun altre, és un cantautor que treballa amb una altra sintonia. Utilitza les eines del cantautor, però no els posa tant al servei de la realitat més immediata, sinó que, bueno, vol una mica més alt, no? Adquireix aquesta dimensió, com li agrada dir amb ell, galàctica. Sí.
Efectivament, i que no el vincula a un moment concret o històric o de protesta puntual, i que això m'imagino que, a més, també la temporalitza encara més i fa que grups com Manel i d'altres encara el continuï amb ell, el reivindiquin i continuï sent present i d'una vigència que no té això, no té una cronologia, no té una temporalitat determinada.
Sí, i això és el que fa, per exemple, que aquesta cançó que acabem de sentir, que és una de les que a mi més m'agrada, el Cabaret Galàctic, continuï sent extraordinàriament al·lucinant en aquest moment, aquesta temporalitat que tu assenyalaves. I això passa, clar, amb la majoria de cançons d'en Sisa, perquè no responen a fets molt concrets, ni són una protesta ni una crònica de fets concrets, sinó que són una lucubració que, òbviament, és fruit d'un senyor i del seu context, és a dir, del seu temps, però que va un pas més enllà.
Que bé, no?, viure al marge del temps.
No, aviam, jo crec que no, ningú viu al marge del temps perquè tots estem formats de temps, no? Però, sí, això que diu el Donat, no? A mi, el tipus de cançó així, de crònica social o reivindicativa, o el tipus de cançó d'expressió costumista, no? Doncs no... No sé, no m'ha interessat mai, no m'ha sortit, no em surt, senzillament, no sé, no hi tinc res a favor ni en contra, senzillament que a mi el que em surt és una altra cosa, no? Jo em vaig quedar penjat mirant les estrelles una nit d'estiu als 13 anys o 14 i encara no he baixat, no? I per una altra banda, doncs, com que hi ha tants bons artistes i cantants i cantautors que sí que practiquen aquest altre gènere, diguéssim, més immediat o més impregnat d'una realitat més propera, doncs penso que la cubeta està perfectament coberta.
Sí, hi ha una línia en aquests dos volums de Llibres Galàctics i també en les Converses Abandonat en què sí que es va perfilar una reflexió constant sobre la figura de l'artista. És a dir, tant d'una banda, aquí tenia en el llibre tercer, Les rumiacions, que deia, escrius que la poesia és una cosa imprescindible, que no fa cap falta, d'una banda, d'altra banda, ho dic amb això de la immediatesa, no? D'altra banda també carregues força contra aquesta imatge o aquesta insistència de l'artista torturat, no? I de l'artista... que va molt més enllà de la queixa, eh? No vull vincular-ho, sinó fins i tot d'aquesta mena de dramatisme postromàntic, potser mal entès. I hi ha una opció que a mi m'agrada molt, que planteges, i potser ara estic lligant coses que no, però de que entre una cosa i l'altra, entre el suïcidi i l'autoengany, hi ha l'opció de viure, de ballar amb alegria a la vora de l'abisme, no? I que em sembla que en tots els 50, més de 50 anys que recullen aquests dos volums, aquesta imatge de la celebració conscient, és a dir, la celebració que està a l'abisme, que sap que hi ha un abisme, però que així tot balla, em sembla una síntesi molt un intent de síntesi molt aconseguida, perquè justament escapa la ingenuïtat. És a dir, crec que una de les coses que em semblen més interessants de tots aquests 50 i pico anys recollits aquí és que precisament no hi ha una aposta unilateral per res. És a dir, l'aposta que hi ha és molt complexa, no? I és molt conscient, i alhora és una aposta afirmativa, que no és una queixa, no?
No, però això és que penso que la substància de la vida, si és que podem parlar d'aquesta manera, doncs hi ha dos elements importants. Un és la catàstrofe i l'altre és l'alegria de viure. O sigui, em sembla que sempre estem una mica entre aquests dos pols, no? I entremig, doncs, el que dèiem abans, hi ha la vida normal, quotidiana, no?, que vivim tots i tal. Però aquesta atracció pels extrems, que jo també he sentit sempre, d'alguna manera, doncs crec que sempre té més interès, perquè t'acosta als límits, i encara que només sigui per aquella xafarderia intel·lectual o espiritual de dir, bueno, i què hi ha darrere d'aquests límits, no? O com els podem forçar o com els podem eixamplar, no? Amb el Donat a vegades n'hem parlat d'aquestes coses, Donat?
Sí, i el Jaume també té una altra teoria divertida, que segons ell l'art és una malaltia.
Sí, bueno, sí, sí, una mica, no? Perquè és un vici, sí, que el qui el té, doncs, li costa molt sortir-se'n, eh? O sigui, hi ha la ludopatia, hi ha l'addicció al sexe, no? Hi ha la gent que està pendent del Barça tot el dia, per exemple, no? Bueno, hi ha gent que té aficions molt, molt curioses, i una d'elles és la de l'artista, no? La del creador, sigui un escriptor, un poeta, un músic, un actor de teatre, un pintor, tal. Són coses que de cop la vida dona, no se sap si per bé o per mal, i que et poden fer molt feliç o et poden també fer molt desgraciat.
De fet, crec recordar que en el llibre, quan parleu d'un capítol que li pregunta sobre les drogues i per què, doncs, ell no s'hi va aficionar i no s'hi va dedicar, i així, quan catalogues les diferents drogues, no? Per tu la més dura és això, és la literatura, la música...
La poesia.
No? La poesia, exacte.
Ah, sí, sí, és veritat, sí. Amb el Donat també recordo que vam parlar d'això. Doncs, sí, és clar, per mi seria equivalent a una droga, perquè normalment els artistes s'hi recreen i s'envicien molt, no?, amb el consum d'aquesta droga, diguéssim, espiritual, no?, que és la creació artística i poètica. I, bueno, sí, en aquest sentit es pot dir com una malaltia. Bueno, és una malaltia que, per altra banda, també dona uns fruits a vegades molt macos i molt bons, eh?
Clar, jo voldria treure un altre element que el vau tractar en les converses amb en Donat i que apareix en un d'aquests volums d'ara, que és a la relació amb els pares, no? Crec que és el Diari de San José que parles obertament de com situes els teus pares o en la crisi com a artista que vius, com és que t'apareixen i tot això. I per mi la conversa o les llargues converses que vas tenir amb en Donat, per exemple, van ser molt, molt il·luminadores per mi en l'aspecte, per exemple, del viatjant. Jo no sabia que el teu pare hagués estat un viatjant de comerç. I, clar, la idea del viatjant és clau en tot el personatge Sisa o els personatges en Solf, evidentment, i tot això. I la idea del viatge, també, crec, no? No sé si esteu d'acord o acabo de dir una bajanada, però...
No sé, tu com...
Donat, ajuda'm.
Sí, tu Donat...
No, jo ja estic d'acord, amb això que has dit completament. Aquesta figura del viatjant que, sobretot...
Que ensenya el mostrari, que, no?, una mica, que va amb la maleta...
Sí, aquest senyor que té una maleta i obre una maleta i comencen a sortir les coses més inverosímils i fantàstiques, no? Que això seria un viatjant artista, per entendre'ns. Jo crec que se diu molt amb el cas del Sisa. I llavors també hi ha els seus viatges espirituals i metafísics, els seus viatges interiors... Tot això forma part d'aquesta galàxia. Sí, d'una manera, estic d'acord amb tu, molt, molt determinant, sí, sí.
I que en l'edició d'Anagrama ocupa el llibre setè, aquest viatjant, no?, el viajante, que comença efectivament així, soy viajante del comercio de ilusiones, que segurament és el comerç més fèrtil imaginativament i creativament que pot existir, no?
Sí, home, és el comerç més bonic, perquè t'imagines un senyor amb una maleta entrant en una botiga que venen objectes de regal o articles de màgia, no?, i obre la maleta i comença a treure allò caretes, perruques, ulleres, bigotis, no?, màscares, corbatins, jaquetes de colors, no?, és bonic, és, bueno, ja m'hagués agradat ser... Jo, perquè jo vaig ser viatjant de comerç quan era jovenet, perquè el meu pare ho era, però el meu pare corria articles de ferreteria, no res d'això que diem. I llavors jo anava amb una maleta per les ferreteries, no?, i entrava allà, i jo tenia 15 o 16 anys, però ja m'havia posat un traje i una corbata, i molt serio, no?, entrava allà i deia, hola, bon dia, sóc el fill del senyor Sisa, el senyor Piulax, l'encarregat, sisplau. I llavors sortia el senyor Piulax i li deia, que vostè és el fill de, pues el del viatjant, del Sisa, sí, home, pues miri, pues apunti, miri, 4 aixetes de no sé què, 3 gomes pel gas, uns enxufes de no sé... I feia el pedido.
Vols dir que et van fer gairebé sol un disc? No tant.
Sí, no, jo vaig fer de viatjant de comerç, sí. Mm-hmm. I després he fet de viajante d'il·lusiones.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. A Blancaneus, en Pulgarcito, els 3 porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts! Passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Pensava ara que seria impossible la temptativa de quantificar les estrelles que hi ha al cel. Podem quantificar les vegades, Jaume, que has sentit aquesta cançó?
No, no ho sé, moltes, tantes que no, no, és impossible, no ho sé.
I clar, imagino el que és encara més impossible és imaginar en el seu moment les reconversions i la manera com cada generació ha fet seva i ha ressamentitzat aquest himne gairebé, no? Perquè hem de dir que aquest any, 2019, és un any editorialment fèrtil per Jaume Sisa, perquè a més de l'edició d'Anagrama que estem celebrant de tota aquesta compilació d'aquesta suma de llibres galàctics, doncs el juny també es va publicar un còmic, Sisa als anys galàctics, amb guió de Josep Maria Polls i dibuix de Manu Ripoll. És un homenatge també al teu món, no? Als heterònims i a la ciutat de... Vaja, a tota aquesta galàxia. Però, a més, ara això que estem sentint, hi ha un altre llibre, De les tristors en farem fum, amb dibuixos a Cristina Bueno i text a Cristina Broqueta, que explica això, la noció d'acollida, ets tu que fas la festa, no? I que acull sota aquesta gent. I per això deia himne, perquè... Tot aquest món, quan tu escrius aquesta cançó, que com li expliques al Donat, en aquest moment fins i tot et va semblar doncs, que era gairebé un joc, i que has esdevingut una de les teves cançons de referència.
Sí, la veritat és que amb el temps aquesta cançó s'ha convertit en una cosa que serveix per tot, pràcticament, no? Sí, serveix per un enterrament, per un naixement, per un casament, serveix per una manifestació, serveix per un aniversari, per un comiat, per una benvinguda, serveix per tot, no? I jo, en fi, com a autor, doncs, no tinc gaire cosa a dir, perquè la cançó, clar, ja ha agafat una volada per si mateixa, no? I jo estic allà darrere mirant-m'ho.
Donat, tu com a exegeta, què em diries?
D'aquesta cançó? Bueno, que és una meravella. Vaja, a mi és una cançó que sempre em desperta una gran tendresa i aquesta cosa que apuntava en Jaume, no?, que s'utilitza per funerals, per naixements... per reunions d'amics, a les escoles les ensenyen els nens, vull dir que és una cançó una mica així, és multiusos, una mica. Sí, sí. I és la cançó més emblemàtica que ha fet mai, sí, sí, segurament.
I després jo estic content que m'hagin fet aquest còmic, els de Norma, perquè m'han convertit en un personatge de TVO. I com que jo sóc fill de...
És tancar un cercle, no?
Clar, jo sóc fill dels TVOs, de l'època en què els TVOs eren importantíssims i bàsics pels nens, no? És el que llegíem, no?
Però amb això ja teníem un precedent, no?, de tu com a personatge de TVO.
No.
Que era el matrícula d'honor del rotllo enmascarado.
Ah, sí, bé, és veritat. Això va ser l'any 75, que amb els del rotllo enmascarado, el Nazario, el Mariscal, el Pepichek, ells van il·lustrar tota una sèrie de cançons dels meus primers discos. Però és veritat, sí, amb alguna d'aquestes il·lustracions...
En alguna sorties tu,
sí,
com a personatge.
Sí,
també.
Sí, és veritat, mira, és veritat, sí, me l'havia oblidat, sí. Bueno, però ara ja està, ara ja m'he convertit definitivament...
Ara sí, aquesta és la bona.
Plenament.
...en un personatge de TVO. I no em puc imaginar un destí millor.
Clar, jo aprofitant que tenim el Donat, sí que volia demanar-te i demanar-li en Sisa pel aquest disc que... Entenc que no han registrat que apareix de l'any 98 Pirandòlies Pàntiques, que clar, és abans del retorn, diguéssim, del Visca a la Llibertat. Aquest disc el podríem sentir mai? Pregunto pels dos.
Ah, potser sí.
Ah, això depèn del Jaume.
Tinc algun caset, sí, que per allà amagat, sí. Sí, sí. És un disc així mig pirata, bueno, pirata autopiratejat per mi mateix, clar.
Pirata domèstic.
Sí, autopirata. I autoeditat, i en realitat és un disc que és més una maqueta que un disc, però són cançons que van quedar allà raconades i que no es van editar formalment.
I per què en aquell moment no?
Mira, no sé, era un moment també de trànsit en què jo el Sisa veia que el Solfa s'estava retirant i llavors apareixia el Viajante per allà al mig i vaig començar a fer cançons i tal, però després quan vaig tornar definitivament al 2000 vaig fer un altre disco amb unes altres cançons.
És possible que amb aquestes maquetes treballessis aquella cançó que es deia Estàtua de Sal, que mai ha estat editada?
Aquesta està en un altre capítol del llibre, si t'has fixat, que es diu Primeríssimes cançons, que està al final del primer llibre, que són totes les cançons. Doncs hi ha una mena d'apèndix que diu Primeríssimes cançons, i entre elles Que són cançons que tampoc mai vaig editar, ni gravar. I una d'aquestes és... No, el títol exacte és Estàtua de vidre.
De vidre.
Sí. Em sembla que te l'havia ensenyat alguna vegada, sí.
Sí, jo recordo que alguna vegada l'havies cantat així de casa. Sí.
Però són cançons de la primeríssima joventut i que no vaig arribar a gravar mai en un disc.
És aquelles coses que els fans agrairan que facis algun dia, no?
Home, és un document curiós. No sé, ara no sé. Vols dir que ara, després de 50 anys, hauria de gravar aquestes cançons?
Per què no?
Se'm faria estrany, eh?
Estàs en un lloc on tots els curiosos, i crec que els que ens escoltin et dirien immediatament que sí. Una altra cosa és que vulguis.
Sí, no ho sé. No ho tinc clar.
Clar, Malalts del cel, que va sortir el 2016, oi? Tu vas fer com que feies un... O vas dir en aquell moment que era un tancament per podia ser l'últim disc. No sé si això és definitiu o si estàs en un moment de... Que allò és un tancament, aquests llibres poden ser un tancament també d'altres històries, no ho sé.
Sí, és l'últim disc que he fet i en principi no tinc previst fer-ne cap més. Diguéssim que ara no tinc res a dir com per fer un disc. Ara, és cert que hi ha aquestes cançons perdudes per entremig i no sé, qui sap.
Veiem si trobem algun fragment o algun element o alguna cançó que et contradigui.
Continuaria cantant encara temps i temps, perquè les cançons em donen vida. I així us la donaria també a vosaltres, si no fos perquè amb prou feines m'excita. No em fa il·lusió a l'anar repetint notes i versos que molt difícilment em veig amb cor de renovar sense avorrir-me. Fora oficis. La vida és estrena, la vida és passió. D'altres amors em sol·liciten i tant per tant recerco l'emoció de desflorar virginitats llunyanes. Car tot el que tenia per dir fins avui, quan l'impuls era pujant i engrescador, ja ho he dit, i amb aquestes darreres cançons ho arrodoneixo. Després caldrà el silenci.
Caldrà el silenci?
De moment estem en el silenci. Bé, el silenci trencat per aquestes entrevistes.
Doncs t'ho agraïm moltíssim. És un silenci que no és textual, perquè ara tenim tota aquesta suma, com dèiem a l'inici, publicada per Anagrama, els llibres galàctics, en dos volums, més de 50 anys de cançons, de versos, de proses, de poemes i del món i de la galàxia d'en Jaume Sisa, que no s'acaba mai, per fortuna. Donat Puig, gràcies per acompanyar-nos també i per explicar i per contextualitzar també l'obra i la vida d'aquest geni.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Jaume Sisa, un plaer.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Anna Borges, fins la propera.
Fins aviat.
Un plaer.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I anem d'una galàxia a l'altra, que és la que ens porta el Joan Lluís Lluís cada setmana. Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt content de poder succeir en Jaume Sisa.
Home, és tot un honor, efectivament. Ens ha donat grans alegries, de tot tipus, musicals i textuals, com hem comprovat avui també. I bé, recordem que amb en Joan Lluís aquesta temporada estem repassant biblioteques des de la ficció, per tant, biblioteques que apareixen en novel·les, en contes, en llibres de tota mena. Vam començar amb Tarzan i la biblioteca que té a la selva i la seva capacitat autodidacta una mica increïble. I avui veig perquè un altre clàssic, eh? Si parlàvem de galàxies, anem a un univers.
Sí, sí, amb un nom que a mi em costa molt pronunciar, perdoneu, Jorge Luis Borges.
Té un punt de dificultat, eh?
Coses que passen, eh? Quan, segons l'educació escolar que hagis tingut. Bé, Borges després de Tarzan, perquè és com l'alfa i l'omega de les biblioteques. Tarzan és el mínim i Borges és el màxim possible. Doncs m'ha semblat bé començar així i, evidentment, la galàxia Borges i la galàxia Sisa van tan bé juntes, segons com. És una biblioteca, la de Borges, que es troba al conte Biblioteca de Babel, del 44, publicat el 44 a Buenos Aires. Jo m'atreviria a dir que potser és el conte, amb la metamorfosi de Kafka, més influent del segle XX, que més ha deixat petjada.
Aviat desit, eh?
Sí, però mira, m'atreveixo a equivocar-me, no, ja no. S'ha contradit, no passa res.
Per sort això és opinable, i a més crec que aquí t'equivoques poc.
Diguem-ne poc, bé, no, màxim els casos. És un conte que ha tingut molts deixebles, que ha inspirat una gran quantitat d'altres autors de cinema, de contes, de còmics, i que, per tant, ha fertilitzat la literatura com pocs contes ho han sabut fer. És difícil de fertilitzar la literatura des d'una cosa tan petita com un conte en poques pàgines, i aquest realment ho ha fet. És una demostració, és una proesa intel·lectual també, però també és un exercici literari, i per mi és magistral, perquè és com si obreix un altre pla de gairebé infinit. Jo recordo quan era petit, quan em deien pots comptar, compta, els nombres són infinits, no s'acaben mai, o l'espai és infinit, o el temps és infinit. Bé, avui potser alguns diuen que no, que són finits, però que hi ha després també és tan vertiginós com el fet que siguin infinits. Doncs Borges obre gairebé un quart pla, que és amb els llibres. Els llibres no són ben bé infinits, però tendeixen a la infinitat. I això també és absolutament vertiginós. La biblioteca de Babel, ja se sap, de Borges, se sap com és. Són llibres amuntegats, classificats en un món sencer, que és una biblioteca, i en què hi ha una mecànica de combinació de lletres aleatòria, de lletres, de signes de puntuació i l'espai tipogràfic. I amb aquestes combinacions aleatòries es reprodueix absolutament tot el que és possible escriure, absolutament tot. Per tant, aquest tot no és infinit, perquè un dia s'acaba, les combinacions s'acaben, però, Déu-n'hi-do, se sap que són un nombre de volums absolutament inimaginable.
Com li agradava això a Borges? Perquè això que dius és exactament el que passa amb un altre dels seus contes, El Libro de Arena, on cap pàgina no és la primera, cap pàgina no és l'última, i l'obris quan l'obris sempre hi ha, no?, un món...
Sí, les paradoxes de Borges són nombroses, i crec que es delia... jo vaig anar a Buenos Aires, vaig tenir la sort de ser convidat, i vaig anar al carrer on vivia, el que es diu ara carrer Borges, i vaig entrar a la llibreria Borges per veure si no hi era, no se sap mai, em veia amb aquestes paradoxes, però em van dir que hi dia no.
Que hi dia no havia vingut.
En fi. Llavors, s'hi troba tot en aquesta biblioteca, tot el que és possible escriure, descriure, s'hi troba tot. He portat una frase que és la que m'agrada més, que és una numeració. Com que ho he dit abans, el meu castellà és absolutament erràtic i caòtic, l'he traduït en català, i diu, doncs, s'hi troba tot, la història minuciosa del futur, les autobiografies dels arcàngels, el catàleg fidel de la biblioteca, mils i mils de catàlegs falsos, la demostració de la falsedat d'aquests catàlegs, la demostració de la falsedat del catàleg veritable, l'evangeli gnòstic de Basilides, el comentari d'aquest evangeli, el comentari del comentari d'aquest evangeli, la relació verídica de la teva mort, la versió de cada llibre en totes les llengües, les interpolacions de cada llibre en tots els llibres.
És meravellós. Les enumeracions de Borges, no?
Sí.
En té moltíssimes en un munt de contes.
Perquè això significa, David, que en algun llibre d'aquesta biblioteca el que estem fent ara mateix tu i jo hi està escrit,
exacte,
hi està descrit.
Està narrat.
El que estem dient, els gestos que faig mentre parlo, aquest somriure teu de saviesa profunda.
Pots comptar, el somriure de la Rosa també està narrat allà.
I tant, tot això s'hi troba. I els oients també, la gent que ens escolta, el que fan mentre ens escolten ara mateix, també es troben algun d'aquests llibres. Si això no és un vertigen entre els vertigens...
I si no és una revolució no només literària, sinó física, perquè no, supera i fa revaluar gairebé totes les lleis de la física, i dèiem abans, d'una galàxia a l'altra, home, no perquè sí, l'inici celebèrrim d'aquest conte és el universo que otros llaman la biblioteca. No?
Exacte.
És a dir, que aquesta assimilació entre univers i biblioteca, des de la primera paraula del conte, ja és una meravella. I t'obre un univers divers, perquè efectivament no és finit, com gairebé res en la literatura de Borges, i una de les biblioteques, segurament un dels contes, com ha dit el Joan Lluís, més influents de tot el segle XX.
Sense cap dubte, crec, eh? Ara bé, cal saber també que Borges no va inventar el concepte, va veure d'una altra font precedent, va veure d'una altra biblioteca que ja havia estat imaginada, aquesta altra biblioteca, molt menys coneguda, molt menys literàriament interessant. En parlarem una altra vegada.
Molt bé, ho has deixat aquí, com en diuen ara, un cliffhanger perfecte, eh? per agafar-se quan sigui. Un altre dia també recuperarem i recordaràs també aquesta menció de la biblioteca de Borges. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Llibreria Ona. des de l'any 1961 al Servei de la Cultura Catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui, evidentment, tornant a Cisa i al seu cançoner, ara amb un tema que és un homenatge a la millor literatura teatral, l'anomenada culta i la popular. Amb vosaltres, Dolors Joanol, a la producció, Manel Bernat, el control tècnic i un servidor, David Guzmán. Jaume Cisa, actriu secundària.
L'actriu secundària, quan s'obre el taló, reforça caretes dels primers actors, sorgida del somni d'una nit d'estiu, nativa d'Olesa, en plena passió. Com Rita Moreno, seguint el vaivent, divina comèdia amb la primera dent, omple una rialla des de petitona, entre mar i cel, qui et veu i no et mira, no ho faria mai, d'enviar-te flor. Senzilla i discreta, estrella incolora, reina de ficció. L'actriu secundària, quan entra en acció, declama amb tristesa monòlegs d'amor, i res no l'espanta ni la tempestat, damunt l'escenari la justa expressió. De la terra baixa, els núvols presents, el públic l'estima i no demana més. Quan surt d'entre caixes i sempre correcta, diu el seu paper, i et veu i no et mira, no ho faria mai, enviar-te flor. Estrella incolora, reina de ficció. Actriu secundària, si em dones el peu, ens inventarem junts una sola veu. Anirem a l'hostal de la Glòria a sopar, jo Don Juan Tenorio i tu Doña Inés. Comèdies i drames esdevindran certs i repassaríem també els pastorets. Ballada d'estrena, beneficència del nostre plaer. T'admiro a tu sola i així ho faré, enviar-te flor. Altiva i esvelta, estrella i senyora, reina del meu cor. Seràs la figura de la companyia per una funció.